L'àrea metropolitana de Barcelona es confirma com l'epicentre del retrocés del català. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La debilitat del català al conjunt del país, on de mitjana és la llengua habitual de menys d'un terç de la població, s'explica bàsicament per les pèssimes xifres que hi ha a la majoria de municipis més poblats a l'entorn de Barcelona, Joan Bota.
A poblacions com l'Hospitalet de Llobregat, Badalona o Santa Coloma de Gramenet només tenen el català com a llengua inicial entre el 8 i el 13% dels parlants, tot i que els percentatges es doblen si mirem la llengua habitual, encara continuen sent clarament minoritaris. En contrast, el català domina clarament a les Terres de l'Ebre i les comarques centrals i també és majoritari a l'Alt Pirineu i a Ponent, però són regions molt menys poblades.
Al Catalunya Migdia analitzarem a fons aquesta radiografia de la llengua el dia que també tenim dades sobre l'ús de l'aranès.
El seu ús social se situa només al 17%, tot i mantenir el nombre de parlants per l'augment de població nouvinguda que no l'aprèn.
Mentrestant, a Madrid, a aquesta hora, estem pendents de si el jutge del Suprem envia o no a presó l'exministre José Luis Ábalos i el seu col·laborador Koldo García. A l'espera de la decisió, què han dit les parts, Tania Tàpia?
Doncs per primera vegada, Fiscalia i Acusacions demanen presó provisional per a tots dos, per risc de fugida. S'enfronten a penes de fins a 30 anys, el judici s'acosta, i demanen al jutge que els enviï a la presó per assegurar que se'ls podrà seure al banc dels acusats. Ara el jutge haurà de resoldre. Ábalos i Koldo han vingut aquest matí al Suprem amb una bossa amb objectes personals per si no surten a peu, i ho fan amb furgó policial, directes a la presó.
I al País Valencià, Juanfran Pérez Viorca, del Partit Popular, ha intentat aquest matí, en l'inici del seu debat d'investidura, seduir Vox perquè voti a favor seu com a substitut de Carlos Mazón. Algun indici del que pugui acabar fent l'extrema dreta, Alba Barbosa?
Doncs per ara no s'han posicionat, se saben decisius, i des de les Corts el portaveu de Vox ha agraït que el discurs del candidat del PP els acosti en posicionaments. Pérez Llorca ha anat assumint les exigències de l'ultradreta en immigració, polítiques climàtiques i en infraestructures. Des de Madrid, el líder Santiago Abascal també ha reconegut que la intervenció de Pérez Llorca li ha agradat. El candidat confia en el seu suport.
Vinc a la determinació d'acabar esta sessió amb un pacte que ja li es proposa i que deu de ser, i que es deu de dir, el pacte de les Corts.
On no hi ha hagut misteri ni sorpresa és en la votació dels objectius de dèficit i deute que el govern espanyol portava avui al Congrés i que no han tirat endavant.
Junts i Podem han castigat Pedro Sánchez amb una derrota que, si l'escenari polític no canvia radicalment, anticipa també el fracàs dels pressupostos generals de l'Estat per l'any vinent.
Al Catalunya Migdia d'avui també connectarem amb Hong Kong.
Els morts en el macroincendi d'un complex de gratacels ja arriba al 65.
I farem un informatiu capicua, perquè, a banda de la radiografia sobre l'ús del català amb què hem començat, avui acabarem amb les noves paraules que s'afegeixen al Diccionari de la Llengua Catalana.
En són 117, entre les quals destaquen Dana, Autoajuda, Sushi o Manga, que passen a ser normatives juntament amb altres com Cappuccino amb TX, Pomada, que ja incorpora la referència a la beguda menorquina, o Procrastinar, deixar per més endavant una tasca que fa mandra.
La paraula que entra és Manga, i no pas Mango, que és una marca de roba.
I una fruita.
I quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Nova lesió al Barça. Fermín es perdrà els pròxims partits.
Ho farà per una petita lesió, segons diu el comunicat del club, al sòlid de la cama dreta. Estarà unes dues setmanes de baixa. En canvi, Pedri ja s'ha entrenat amb el grup i apunta a poder tornar a jugar dissabte al partit de Lliga amb l'Alavés. L'exdirectiu Xavier Vilajoana confirma que es presentarà a les eleccions a la presidència del club blaugrana. Vilajoana qualifica de demencial la gestió de Joan Laporta al capdavant del club.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. Doncs complicada en alguns punts per accidents. Hi ha retenció a la Ronda Dalt de Barcelona entre Montigalà i Canyelles cap al Llobregat i també cap a Trinitat a Sarrià per un vehicle avariat, i per accident també a la C32 a Sant Boi de Llobregat cap a Sitges, a Argentona cap a Girona, i al darrer a la B231 a Esparreguera. El transport públic demora de 15 minuts de mitjana a l'R2 Sud, l'R13, 14, 15, 16 i 17.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Avui una mica menys de fred que ahir?
Bé, déu-n'hi-do, perquè en algunes zones elevades sí, una mica menys, en algunes fondalades interiors una mica més, entre 2 i 6 sota 0 molts indrets interiors, i en algun raconet de la costa s'han fregat el 0, molt localment, això sí. I imatges hi ha de ple hivern, que no són habituals al novembre, són de desembre, gener o fins i tot febrer. Caramells de gel en algunes zones, basses d'aigua o rierols absolutament glaçats, en definitiva un fred potent. Ha de continuar, de fet, 8 o 10 dies, tot i que entre demà i demà passat disminueix lleugera i transitòriament. Aquesta tarda sol amb alguns núvols prims.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2 i gairebé 6 minuts. L'àrea metropolitana de Barcelona és la principal responsable de la mala salut del català, tot i que la situació de retrocés de la llengua és generalitzada a tot el país. El Departament de Política Lingüística ha presentat les dades territorialitzades de l'enquesta que va fer públic el mes de febrer, que ja posava sobre la taula que els habitants de Catalunya, que tenen el català com a llengua habitual, no arriben a un de cada tres, Marc Garriga.
De les 8 àrees en què es divideix el territori, només n'hi ha una que està per sota d'aquesta mitjana del 32% de parlants habituals, que és la capital i els seus voltants. Aquí la xifra baixa 8 punts, al 24%, amb zones on la situació encara s'agreuja més, com l'Hospitalet de Llobregat, on se situa el 15%, el Barcelonès Nord i el Baix Llobregat Sud. La resta d'àrees estan per sobre d'aquesta mitjana, però tan sols n'hi ha 4 que superen el 50% de la població amb el català com a llengua habitual, la que es fa servir com a mínim el 50% del temps. Són, per aquest ordre, les Terres de l'Ebre, les comarques centrals, l'Alt Pirineu i Ponent. Pel que fa a la llengua inicial o materna, les xifres són encara pitjors. La mitjana catalana és del 29% i un altre cop només l'àrea metropolitana de Barcelona hi està per sota. Només el 22% el tenen com a llengua primera i les zones de Catalunya on se supera el 50% són tan sols 2, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu. A les comarques gironines, el Penedès i el Camp de Tarragona no arriben al 40% de catalans amb el català com a llengua materna. Aquesta diversitat de situacions fa, segons el catedràtic de sociolingüística Miquel Àngel Pradilla, que s'hagi d'actuar de manera diferent en funció de la zona. Són declaracions a 3Cat Info.
I aquí veiem que per damunt de les mitjanes hi ha realitats molt diferents. Hi ha realitats molt diferents. En conseqüència, això és fonamental, treballar-ho a fons, perquè segurament les intervencions lingüístiques, la política i la planificació, ho ha de tenir molt en compte.
A tot això, l'informe confirma que el castellà també està en retrocés com a llengua habitual única. L'explicació és l'arribada d'estrangers, que l'àmbit metropolità s'ha multiplicat per 3 en 20 anys. Això fa que hi hagi més d'un 10% de població amb llengua inicial diferent al català i al castellà, una xifra que baixa 3 punts pel que fa a parlants habituals. És a dir, que una tercera part dels nouvinguts deixen de banda la seva llengua materna i ja parlen català o castellà de manera habitual.
Però també tenim més dades sobre altres llengües. Per exemple, l'aranès, que resisteix, tot i que recula en el seu ús social. Només un 17% de la població l'utilitza de forma habitual. Són dades de la darrera enquesta d'usos lingüístics corresponents al 2023 i que acaba de publicar l'IDESCAT. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
Bon dia, sí. El nombre de parlants en números absoluts es manté en uns 2.200 en una població que ha augmentat en els últims anys per l'arribada de nouvinguts i en què poc més d'un terç dels habitants són nadius. El percentatge d'ús social ha baixat un 3% respecte al 2018, però la població ha augmentat al voltant d'un 6%. Jordi Suïl, subdirector de Política Lingüística a l'Alt Pirineu i Aran.
No hi ha un procés de substitució lingüística, encara que, evidentment, la llengua perd espais d'emplec social.
Un 74% de la població jove sap parlar l'aranès, però només un 36% el fa servir en el dia a dia. Per tant, cal centrar els esforços en els joves i en els nouvinguts. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
Ara, fins a la Val d'Aran, és cert que hi ha un nivell de població que vengut, nouvingut, que s'ha integrat i que també ha de poder veure una llengua i segurament un element que permet també l'ascensor social.
L'enquesta d'usos lingüístics sobre l'aranès es fa també cada 5 anys i ha comptat amb una mostra de població de 422 persones.
Més coses, passant 10 minuts de les dues, estem pendents del Tribunal Suprem. Allà, el jutge decideix a aquesta hora si envia o no a la presó l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García, investigats tots dos per suposades irregularitats en la compra de mascaretes durant la pandèmia. És el que demanen la Fiscalia Anticorrupció per primera vegada i la resta d'acusacions. Pendent de tot plegat a Madrid, hi tenim la Tània Tàpia. Bon dia.
Bon dia, sí. El jutge Leopoldo Puente té sobre la taula la petició de la Fiscalia Anticorrupció de la resta d'acusacions per enviar a la presó a José Ábalos i Koldo García. Argumenta risc de fugida perquè el judici s'acosta i els demanen fins a 30 anys de presó. El jutge haurà de resoldre, però fins ara sempre ha fet cas al criteri de la Fiscalia Anticorrupció, que és el primer cop que sol·licita presó. Això el situa a un pas de la presó i ho saben, perquè han arribat tots dos amb una bossa amb objectes personals per si surten directes en furgó policial cap a un centre penitenciari. Han entrat sense fer declaracions, però fons presents a la sala diuen que tots dos han agafat la paraula per garantir al jutge que si els deixa lliures no s'escaparan. I Ábalos ha dit fins i tot que no té on anar perquè no té diners. En les últimes hores l'exministre ha engegat el ventilador contra els seus excompanys de govern. De Pedro Sánchez diu que va existir una reunió amb Otegi per pactar el suport de Bildu a la moció de censura Mariano Rajoy. I el Tellado del PP no té nervis a les files socialistes, però Patxi López diu que estan tranquils.
Pues estamos atentos a ver qué se resuelve hoy en el Tribunal Supremo. Creo que hoy Pedro Sánchez no ha podido dormir.
Nosotros no tememos nada. Él sabrá cómo, qué estrategia coge y actúa con ella, ¿no? Y ahora lo que tenemos es la tranquilidad de saber que eso no salpica ni al PSOE ni al gobierno.
Si Ábalos entra a la presó, conservarà l'acta de diputat, però no podrà votar al Congrés i perdrà el sou.
Mentrestant, al País Valencià, el candidat del PP a presidir la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ho té tot de cara per substituir Carlos Mazón amb els vots a favor de Vox si no hi ha un gir d'última hora. A aquesta hora, de fet, continua en marxa el debat d'investidura a les Corts Valencianes que Pérez Llorca ha arrencat fent aquesta promesa.
Si esta cambra m'otorga el suport necessari per a ser investit, les meves primeres paraules com a president de la Generalitat seran per a demanar perdó als familiars dels 229 víctimes mortals.
Pérez Llorca, candidat del PP, ha desplegat el seu programa per intentar seduir Vox. València, Alba Barbosa, bon dia.
Hola, bon dia.
I d'entrada sembla que ha convençut, com a mínim, el líder del partit, el líder de Vox, a Santiago Abascal.
Sí, en un discurs breu d'una hora i alternant valencià i castellà, Pérez Llorca ha anat fent seu l'ideari de Vox per seduir-los. Ha rebutjat les mesures per fer front al canvi climàtic del Pacte Verd Europeu, ha defensat la construcció d'obres hidràuliques i s'ha oposat al repartiment de menors migrants, els tres eixos que l'ultradreta li havia posat sobre la taula si volia tenir el seu suport.
Tampoc podem mirar cap a altre costat quan arriben persones que pretenen mantindre pràctiques que xoquen frontalment amb els nostres valors d'igualtat i de llibertat o de dignitat de la dona i que no respecten la llei. Tot això no ve d'ideologies.
Vox és qui té la clau perquè la investidura tiri endavant. Des de Madrid, el líder Santiago Abascal assegura que ha vist amb bons ulls el discurs.
Me ha gustado. Se ha opuesto con claridad al pacto verde que pactaron el Partido Popular y el Partido Socialista en Bruselas y se ha opuesto también con contundencia al pacto migratorio. Y si finalmente se confirma lo que esperamos y después de esas conversaciones, pues el señor Pérez Llorca podría ser presidente.
Ara està intervenint a les Corts el portaveu de Vox, que està demanant a Llorca rebaixes fiscals i que no se sumi a una millora del finançament.
I és que, de fet, Alba, l'oposició valenciana ja ha carregat contra l'acord que donen per fet.
Sí, Socialistes i Compromís critiquen que el pacte amb Vox sigui un acord ocult i insisteixen en reclamar eleccions i que Mazón deixi l'acte de diputat perquè perdi l'aforament. José Muñoz, del PSPB, i Joan Baldoví, de Compromís.
Ha sido tan breve que no ha presentado un programa político más allá del discurso y el ideario de la extrema derecha de Vox.
Vostè és còmplice perquè ha mantingut Mazón en el càrrec i ha donat suport a totes les seues mentides.
El president en funcions, Carlos Mazón, no ha seguit el discurs des de l'hemicicle. Assistirà a la sessió directament en el moment de la votació. A fora, mentrestant, a fora de les Corts, continuen concentrats familiars de les víctimes.
I mentrestant, com ja estava previst, el Congrés dels Diputats a Madrid ha tombat els objectius de dèficit i de deute públics, el pas previ per uns nous pressupostos per l'any que ve. Ho ha fet amb els vots del PP i de Vox i també els de Junts per Catalunya. Els de Puigdemont demanen més marge d'endeutament per les autonomies i rebutgen la proposta d'Hisenda. Tot i això, la vicepresidenta espanyola, Maria Jesús Montero, està decidida a presentar uns nous pressupostos per l'any 2026. Tornem a Madrid ara amb l'Àngels Lafuente. Bon dia.
Hola, bon dia. L'aritmètica parlamentària mana i la majoria absoluta que sumen el PP, Vox i Junts ha impedit que s'aprovés el primer pas per començar a elaborar els pressupostos del 2026. I és que els de Puigdemont ja havien advertit que si Montero portava una proposta de dèficit del 0,1% per a les autonomies, la mateixa que ja van rebutjar l'any passat, i tornarien a votar en contra. Per tant, Josep Maria Cruzet, portaveu de Junts, carregava de ple contra la vicepresidenta Maria Jesús Montero.
Tothom ha vist que la seva supèrbia política i la del seu govern i els seus incompliments ha bloquejat la legislatura. Avui tothom veurà com la seva supèrbia política i la del seu govern deixarà el seu país sense pressupostos un any més.
Un no de Junts que el republicà Gabriel Rufián ha criticat sense embuts.
Como saben, el techo de gasto es algo importante que afectaría muchísimo a Cataluña y Junts vota en contra, alineándose con lo peor de este hemiciclo una vez más. Bueno, yo les pido que dejen de hacer daño a mi país, me refiero a Junts.
Tot i aquest nou revés parlamentari, Montero ha confirmat que seguirà endavant amb la presentació dels pressupostos i ha advertit que aquest escenari perjudica les comunitats autònomes perquè tindran menys capacitat de despesa. Concretament, no disposaran, segons Hisenda, de més de 5.000 milions d'euros de marge per gastar.
Como siempre decimos, señoría, no es una tarea fácil, pero es una tarea en la que vamos a dejarnos la piel para que cada grupo pueda tener una referencia, motivo suficiente para apoyar estas nuevas cuentas para 2026.
En dues setmanes, Hisenda tornarà a sotmetre a votació els objectius d'estabilitat al Congrés i, si es tomben, el govern tirarà endavant. Montero manté que presentarà el projecte de pressupostos del 2026 al Congrés a mitjans del primer trimestre de l'any, amb l'objectiu que els comptes públics puguin estar aprovats com a molt tard a l'abril.
Doncs també des de Madrid, i de fet a pocs metres del Congrés dels Diputats, on ha passat tot això que ens explicava l'Àngels Lafuente, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afanyat a carregar contra Junts per Catalunya i contra el PP per haver tombat els objectius de dèficit que haurien permès, diu Illa, al govern poder-se endeutar més. Illa també ha tornat a defensar un nou model de finançament per Catalunya. Madrid, Paula Brujats.
Què tal? Bon dia. El president de la Generalitat lamenta que el Congrés hagi tombat els objectius de dèficit i ha criticat el Partit Popular pel seu vot en contra, però també Junts, per haver fet avui el mateix que el PP.
No ho entenc. No entenc com alguns partits catalans voten no a un major nombre de recursos pels ciutadans de Catalunya, pel govern de Catalunya, per posar-los a disposició dels ciutadans de Catalunya.
Des d'aquesta conferència a Madrid, Illa ha reclamat als governs del PP que s'avinguin a reformar el sistema de finançament autonòmic i ha defensat el model del seu govern, el de prioritzar les polítiques públiques, deia, fent aquesta crítica a Isabel Díaz Ayuso per la seva aposta pel dumping fiscal.
Que el verdadero patriotismo se demuestra pagando los impuestos que a cada uno le tocan y no queriendo eludir a Hacienda. Es decir, que los demás paguen por ti. No se puede pedir con una mano aquello que con la otra perdones a los que más tienen.
Pagant els impostos, deia Illa, fent aquesta referència avalada també el cas de frau fiscal del nòvio de la presidenta madrilenya que ha portat a la condemna del fiscal general de l'Estat.
I mentrestant ja són 65 les persones mortes pel foc que ha devorat 8 gratacels a Hong Kong. És l'últim balanç que deixa 70 ferits i centenars de desapareguts. La policia ha detingut 3 persones responsables de l'empresa encarregada de les obres de rehabilitació. Pequín, Francesc Canals.
Bon dia. Amb els bombers remullant a gran altura les últimes flames i mirant de refredar l'estructura dels edificis, el balanç de víctimes va creixent per l'alt nombre de persones que continuen declarades com a desaparegudes. Encara amb els gratacels fumejant, les preguntes es multipliquen. La causa de l'incendi és el bambú, lleuger però inflamable, o el material d'aïllament no ignífug que, segons la policia, s'estaria utilitzant indegudament per part de l'empresa encarregada de la remodelació dels edificis sinistrats. Sentim la superintendent de zona de la policia de Hong Kong, Chang Lai.
La policia té motius per creure que els responsables de l'empresa van ser greument negligents,
cosa que va provocar l'accident i va fer que l'incendi es propagués de manera incontrolable i que hi hagués moltes víctimes mortals.
Per això han estat detinguts dos directors i un consultor d'enginyeria de l'empresa adjudicatària, que ja han estat acusats d'homicidi imprudent. Avui les grans corporacions del territori autònom de Hong Kong han anunciat donacions milionàries per a la reconstrucció. També els gegants industrials i tecnològics de la República Popular, cosa que pot ajudar el règim a millorar la imatge entre part de la població de l'antiga colònia britànica que desconfia del poder central comunista. En alguns casos, a les xarxes s'associa la causa de l'incendi a materials d'aïllament inflamables comprats a la Xina.
Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa per la publicitat i de seguida parlem de pobresa habitacional.
Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Festa dels nostres i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. A més, contracta fins al 30 de novembre i et descontem 10 euros durant 3 mesos en la teva factura. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA30.
Qui és realment Jordi Pujol? El president, el pare o el mite? Nació presenta Jordi Pujol, El llegat. Un podcast amb testimonis, revelacions i anècdotes mai explicades. 5 capítols que disseccionen una època i un personatge únics. Amb Ferran Casas, Oriol Marc i Yael Brusca. Escolta-la a naciodigital.cat i a les principals plataformes de podcasts.
Només fins diumenge el Black Friday del Corte Inglés, rentadora de càrrega frontal Bosch de 9 quilos, abans amb un preu de 749 euros. I ara per tan sols 449. Només el Black Friday del Corte Inglés. A la botiga, web i app.
El 28 de novembre el MACBA fa 30 anys i ho celebrem amb un cap de setmana llarg de portes obertes. Vine divendres, dissabte o diumenge i gaudeix de les noves exposicions. Projectar un planeta negre, l'art i la cultura de Panàfrica i com una dansa d'estornells. Col·lecció MACBA, 30 anys i infinites formes de ser. T'hi esperem.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És la síndrome dels Black Premium Days de Miele, amb fins a un 15% de descompte en electrodomèstics Miele de cocció, aspiració, rentat, fred...
Necessito la recepta.
Només fins al 2 de desembre en distribuïdors oficials Botiga Miele i Miele Ponés.
Si veus foc, avises els bombers. Si el teu Firewall fa aigües, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Quant falta per viure en altres planetes? I per continuar vivint el nostre? L'aigua potable serà el nou petroli? Hem de posar límits a la intel·ligència artificial? Subscriu-te ara a El Periódico amb un 70% de descompte per entendre el present i mirar al futur.
Catalunya migdia. Passant 7 minuts d'un quart. Un milió de persones viuen en una situació d'amuntegament a Catalunya, és a dir, viuen en menys de 15 metres quadrats per persona. És una de les dades del darrer informe FOESA de Càritas, que alerta que la precarietat en l'habitatge afecta 2 milions de persones i és un dels factors d'exclusió social conjuntament amb la precarietat laboral, Marriera.
Un milió de persones cauen en la pobresa després de pagar les despeses de l'habitatge. D'altres acaben vivint en infrahabitatges, trasters, habitacions de relloguer, pisos ocupats o amb molta gent, com explica Calle Gómez, de l'Observatori de Càritas Catalunya.
L'informe ens mostra que el 12,6% de la població viu en amuntegament greu. És a dir, pràcticament 1 milió de persones viuen habitatges que no garanteixen un mínim de 15 metres quadrats per cada persona que hi resideix.
La feina és l'altre factor que condiciona l'exclusió social, ja que treballar no permet sortir de la pobresa. Els col·lectius més afectats per aquesta exclusió són dones, els immigrants, els infants i també els joves, que tenen un futur complicat per la precarietat laboral i les dificultats per accedir a un habitatge. Des de Càritas reclamen polítiques socials per evitar la fractura social. El president de l'entitat, Salvador Busquets, avisa que la desinformació pot afectar també la convivència.
Ara per ara ens estem sortint, penso que prou bé, no hi ha una contestació. Sí que és veritat que hi ha el perill de la manipulació i aquí sí que ens preocupen les new fakes, els missatges de xarxa simplistes, etc.
A més, demanen ampliar el parc de lloguer públic i una prestació universal per la criança.
I els col·lectius que defensen el dret de l'habitatge reclamen al govern espanyol que la prohibició per desnonar les famílies vulnerables sigui permanent i que no depengui de moratòries. Ara aquesta prohibició decaurà a finals d'any, Sara Riera.
Des de la pandèmia que es va habilitar aquesta solució temporal per les famílies que no tenien alternativa d'on anar a viure, cada any per aquestes dates tornar a la lluita. Aquest cop, però, ja no s'exigeix una pròrroga de la moratòria, sinó una llei que protegeixi de debò aquestes persones que al cap i a la fi encaren la conseqüència més dura de la crisi de l'habitatge, que és quedar-se al carrer. Una protecció legislativa completa que els jutges no puguin esquivar perquè denuncien que això està passant fins i tot amb casos en què els afectats complien amb totes les condicions de la moratòria. Pilar Sánchez, del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya.
Era una persona que tenia la vulnerabilitat acreditada, vivia al pis des de moltíssim abans del 2020 i el propietari era un grandíssim tenidor, promotor i Coliseum. Tot i així, se la va desnonar, tot i així, un jutge va decidir que anteposava els beneficis d'un fons voltor abans que els d'una persona i la seva filla a quedar-se a casa seva.
En els últims 4 anys, la moratòria només ha evitat un de cada 4 desnonaments, segons els sindicats, i aquest segon trimestre de l'any ja s'han engegat més de 3.000 processos als jutjats catalans.
Però, en paral·lel a aquesta crisi habitacional, la veritat és que el mercat immobiliari continua imparable, Laia Ortega.
Sí, la concessió d'hipoteques i, sobretot, el seu import no para de créixer. Les dades del setembre evidencien, d'una banda, la recuperació del mercat immobiliari després de l'estiu i, de l'altra, l'increment del preu dels pisos que obliga qui pot accedir a un crèdit a demanar més diners. Ara la mitjana de les hipoteques ja s'acosta als 190.000 euros. Al setembre es van firmar prop de 7.900 hipoteques a Catalunya, la segona xifra més gran de l'any i un 15% més que l'any passat. La majoria, un 60%, s'han fet a tipus fix, cosa que demostra la preferència dels ciutadans per tenir unes quotes previsibles davant les possibles pujades dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Els tipus d'interès mitjà de les hipoteques ha pujat una mica, però continua relativament baix, al 2,85%.
Aquí a 4 minuts seran 2:15, anem a la informació internacional. L'atac contra 2 membres de la Guàrdia Nacional dels Estats Units a Washington eleva el nivell d'alarma a la capital i impulsa noves mesures anti-immigració de l'administració Trump. Segons Interior, l'autor del tiroteig és un autor afganès de 29 anys que va entrar al país durant l'administració Biden. Els dos guardes estan en estat crític. De moment, i com a mesura immediata, el govern dels Estats Units ha suspès la tramitació de totes les aplicacions d'acollida i asil de migrants afganesos. Washington, Oriol Serra.
Bon dia. Passaven pocs minuts de les 2 de la tarda, hora de Washington, quan un home ha disparat a boca de canó contra 2 soldats de la Guàrdia Nacional en una cantonada a 2 carrers de la Casa Blanca. L'atacant ha estat abatut per altres agents que també patrullaven a prop, segons el president dels Estats Units, Donald Trump, que ha qualificat l'atac d'acte de terrorisme i de crim contra la humanitat. El pistoler és un afganès que va aconseguir allargar el seu visat gràcies a l'administració de Joe Biden. De fet, Trump ha aprofitat per a carregar un cop més contra Biden i culpar-lo de tots els mals del país. L'altre objectiu de l'odi de Trump han estat els immigrants i els estrangers. Aquesta vegada s'ha referit als somalis que viuen a Minnesota.
Un exemple el trobem a Minnesota, on centenars de milers de somalis estan estafant el nostre país i destrossant un estat fins ara magnífic. S'han perdut bilions de dòlars a causa d'aquestes bandes de somalis. Gangs of
Somalians. El mateix Trump, que ha enregistrat el missatge des de la seva mansió de Palm Beach, a Florida, on passa les vacances d'Acció de Gràcies, ha anunciat que enviarà 500 soldats més a Washington. Fins ara, a la capital nord-americana, ja hi havia desplaçats 2.000 soldats de la Guàrdia Nacional amb l'objectiu d'assumir tasques policials i reduir la criminalitat a la ciutat.
Està clar, doncs, que la Casa Blanca utilitzarà aquest tiroteig d'ahir de Washington com a punt de partida per prohibir noves entrades d'afganesos als Estats Units. Al mateix temps, revisarà l'estatus de tots els refugiats que es van autoritzar sota la presidència de Joe Biden, Celia Cernadas.
L'administració anterior va crear un programa d'acollida especial per a afganesos quan, sota la presidència de Biden, els Estats Units es van retirar de l'Afganistan l'agost del 21 i els talibans van tornar al poder. Aquest programa buscava protegir els afganesos que havien col·laborat amb les tropes nord-americanes durant els 20 anys que van ser al país asiàtic. També volia afavorir una població especialment vulnerable. Un cop dins, els afganesos havien de tramitar el seu estatus definitiu als Estats Units. Sota aquest programa s'estima que prop de 80.000 afganesos van entrar al país, inclòs l'autor del tiroteig d'ahir. Molts estan esperant ara que se'ls concedeixi asil o, fins i tot, n'hi ha que estan atrapats en tercers països esperant autorització per viatjar als Estats Units. Doncs bé, tots aquests processos queden suspesos I, de fet, la recol·locació d'afganesos ja havia caigut en picat des del retorn de Trump a la Casa Blanca.
Però aquesta cèl·lia no és pas l'única mesura.
No, com deies, a més de suspendre les sol·licituds en tràmit d'afganesos, l'administració de Trump vol revisar els expedients de tots els refugiats que es van instal·lar als Estats Units de forma legal durant els 4 anys de Biden. En total són uns 100.000. De fet, per l'any 2026, Trump ja ha reduït en mínims històrics la xifra de refugiats de tot el món que podran entrar al país, 7.500, i tindran prioritat els blancs de Sud-àfrica.
I atenció també encara en la informació internacional, perquè França introduirà a partir de l'estiu un nou servei militar voluntari per nois i noies de 18 i 19 anys. Durant 10 mesos cobraran un sou i no sortiran, això sí, del territori francès. El president de la República, Emmanuel Macron, el considera un projecte clau per afrontar l'amenaça russa i les incerteses actuals. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Emmanuel Macron va impulsar el 2019 un servei nacional universal que pretenia promoure la cohesió nacional i la barreja social. Aplicar-lo ha costat 5 vegades més car del previst i el govern el va eliminar al setembre. El president ha anunciat avui un nou servei nacional voluntari purament militar per servir França dins l'exèrcit. Pretén mobilitzar aquest estiu 3.000 joves amb l'objectiu de sumar-ne 50.000 el 2035 al cos de reservistes. Perquè per evitar el perill cal preparar-se més que alimentar la por, ha dit Macron.
Nous ne pouvons pas revenir.
No podem tornar als dies del servei militar obligatori, però necessitem mobilització. Mobilització de la nació per defensar-nos contra un o altre enemic, per estar preparats i per ser respectats.
L'objectiu és, de nou, reforçar el pacte entre nació i exèrcit i consolidar la formació dels joves. No són pocs els militars que no veuen amb bons ulls aquest servei militar voluntari. Si l'exèrcit ha de dedicar-se a la cohesió nacional, diuen, no farà bé la feina de protegir França.
Passa un minut de 2 quarts. Fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Aquí ve! A Eixida Ràpid passa la Black Week d'Ocasión Plus. 7 dies amb superdescomptes de fins a 10.000 euros amb més de 16.000 cotxes. Només fins al 30 de novembre. Ho deixaràs passar? Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Als matiners tenim els oients...
Estic morta de son.
...més optimistes.
Jo que m'aixequi de molt bon humor.
Divertits.
Que bé!
Entusiastes.
Per què no feu un concurs de cants de gall?
No, no.
Els oients més desperts de la ràdio.
Gràcies per fer aquest programa en directe. Això és meravellós.
I és que alguna cosa bona ha de tenir llevar-se tan aviat, no?
Que las mato el tiempo y la ausencia.
Els matiners, amb Xavi Canalies.
És que no hi toquem, no me'n vaig a casa.
L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
Felicitats pel programa.
Som pura cafeïna.
Catalunya migdia.
La vida passa cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
José Andrés, què tal? Bon dia.
Hi havia gent que treballava amb nosaltres i que també havien mort. Vaig dir, pleguem i me'n vaig. La meva filla em va dir, com construirem un món millor si no anem a estar al costat de la gent?
Tots quatre sou historiadors. Us sorprèn quan expliquem que un de cada 5 joves valoren que una dictadura pot ser millor que una democràcia?
No em sorprèn, ara bé, em preocupa. És un altre meló que es podria obrir. Com s'estudia a la carrera d'història si s'arriba a estudiar? Les persones que es graduen en història van als instituts i no han fet aquesta assignatura.
Vinem perquè els pets estan de festa.
L'any que ve farem una segona part dels pets. Canten les 40.
Però això és una exclusiva mundial.
Canta les 40, segona part.
Ai, el mànager!
Soc de dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passant 3 minuts de 2 quarts. A Palamós, al Baix Empordà, crema un incendi de vegetació que ja està estabilitzat. S'ha confinat la urbanització de Cala Corps pel fum i, de moment, es manté aquest confinament. En les tasques d'extinció hi participen 22 dotacions dels bombers. Girona, Núria Pereira.
Bon dia. L'avís s'ha rebut pocs minuts després de les 12 del migdia. Segons els bombers, s'ha iniciat en una zona de vegetació de difícil accés. S'hauria produït en una zona propera a Cala Estreta. És un dia ventós, però en aquest cas, segons els bombers, el vent ha ajudat que els flancs no avancessin cap a zones més poblades. hores, els mitjans aeris, un helicòpter i dos avions, han descarregat sobretot el flanc dret i l'esquerra avançava cap al mar. S'ha confinat preventivament la zona de Calacorps. Ens ho explica l'alcaldessa Maria Puig.
El confinament és perquè el fum va cap als habitatges i, per tant, per evitar aquestes molèsties.
A Palamós està activat el nivell 1 del Pla Alfa, que significa nivell moderat per risc d'incendi.
No ens movem de Girona perquè la satisfacció dels pescadors per l'ampliació de la quota per poder treballar fins a finals d'aquest any ha durat ben poc. La Comissió Europea ha anunciat els seus plans per l'any que ve, pel 2026, i proposa limitar l'activitat dels vaixells d'arrossegament, els que, entre d'altres, capturen gamba, a només 9 dies durant tot l'any que ve. El sector i la Generalitat ho rebutgen. Consideren que no es té en compte la recuperació de peix i marisc que hi ha hagut a la zona. Girona, Fèlix Martín.
La Comissió Europea proposa per al 2026 una retallada del 65% de l'activitat de la flota d'arrossegament a Catalunya. No té sentit pel director general de pesca, Antoni Espanya.
Hem pensat, els dies base eren 27, aquest any ens n'anem a 9. La qual cosa és evident que no tenim cap ni peus, perquè els pescadors, amb els pocs dies que han disposat enguany, han abastit els mercats sense cap problema. No hi ha una situació de sobrepesca.
El president dels pescadors catalans, Antoni Abad, afegeix que la proposta de Brussel·les és un despropòsit.
És una proposta indecent, és un disbarat. A veure, amb honor a la veritat, tinc que dir que després hi ha unes mesures compensatòries que, si les fem, doncs aquests 9 dies es transformaran en forces més. Probablement amb, com a mínim, els que hem treballat el 2025. Però el 2025 vull recordar que ja hem anat justos.
I deixa clar que si els pescadors no poden sortir un mínim de 180 dies l'any, hauran de plegar. Uns i altres demanen al govern espanyol que lideri un front institucional de tots els territoris de la Mediterrània per bloquejar la proposta que ha fet la Comissió Europea.
I mentrestant, la secretària d'Estat d'Agricultura defensa que estan estudiant com adaptar el decret que obligava a reduir la densitat de porcí a les granges després que el Suprem hagi tombat els canvis en la normativa que havia introduït el govern espanyol. Begoña García ha parlat durant la cloenda de la primera edició de la Fira Agrobiotec de Lleida. Júlia Albacar.
Sí, des d'on García ha defensat que la digitalització és el futur del sector agrari i ha donat algunes xifres de l'impacte del kit digital, com per exemple que s'han arribat a invertir 657 milions d'euros, dels quals 45 han estat per a la demarcació de Lleida, i ha remarcat que el 15% s'han destinat al sector agrari. Sobre el decret del porcí, García ha explicat que s'ha declarat nul perquè falta la memòria econòmica, però afirma que continuaran treballant per millorar el benestar animal.
Lo que está claro es que el sector porcino y más en Cataluña, que es importantísimo, tiene que tener sus estándares de bienestar animal. Y en eso estamos todos.
Recordem que aquest decret obligava al sector adequar naus i reduir censos a les granges de porcs, el que comportava grans inversions per a les explotacions. D'altra banda, avui també s'ha debatut una altra normativa aquí a Agrobiotec sobre densitat animal, en este cas la que vol impulsar la Comissió Europea sobre benestar animal. El sector s'oposa frontalment a reduir la densitat de caps de bestiar per a camions perquè obligaria a duplicar el nombre de vehicles per transportar el mateix nombre d'animals, un fet que encarirà el producte final.
Dana, preqüela, jacuzzi, manga o aigua gym són algunes de les 117 paraules que s'incorporen al Diccionari de la Llengua Catalana. Com a mostra que la llengua està molt viva, hi ha força nous mots culinaris, com ara falàfel, cappuccino, mozzarella, búfala o feta, Montse Camps.
Sí, i wok, sushi i tofu. Sandra Montserrat és membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.
Sempre ens han vingut els menjars i el beure d'arreu del món. El que passa és que ara, amb la globalització, això és més intens i ho vivim com molt en directe, no? El sushi, si abans era una especialització, doncs ara el sushi el coneix tothom.
I Dana, com deies, és una de les noves paraules destacades.
Que passi una cosa no vol dir que s'introdueix al diccionari perquè passa. Nosaltres ens hem servit dels especialistes. La paraula a què hem de remetre és gota freda, sí, és la paraula tradicional i, per tant, doncs, això és el que hem fet.
També incorpora paraules molt en voga en els temps que corren, com autoajuda, rumorologia i el verb procrastinar, definit com a ajornar la realització d'una tasca ineludible.
Però l'Institut d'Estudis Catalans també introdueix 258 modificacions. Entre les més destacades hi ha l'eliminació d'algunes referències que són pejoratives.
Sí, com lladres i trinxeraires, que es feien servir per definir el parlar dels gitanos, el caló. S'ha tret arran d'una reivindicació que aquest col·lectiu va fer a 3CAT Cultura. I també s'amplien definicions com la de pop, que ara també refereix a la persona que té tendència a toquejar els altres fins al punt de resultar molesta.
I una cosa més. Avui s'han anunciat les nominacions als Premis Feroz, els que atorga la premsa espanyola especialitzada en cinema.
Con 9 nominaciones los domingos, con 7 nominaciones más Palomas y Sirat, con 6 nominaciones Romería y Sorda, esto es en la categoría de cine.
Aquestes són les 5 pel·lícules favorites, Marc Garriga.
Sí, també són les 5 que opten a millor pel·lícula dramàtica de l'any, encapçalant la llista la cinta de Lauda Ruiz de Azúa sobre un adolescent que decideix fer-se monja de clausura, Los Domingos. Opta a millor direcció i té 4 nominacions en categories d'interpretació. Per Sirat estan nominats el seu director, Oliver Lache, i l'actor protagonista, Sergi López, però hi ha més intèrprets catalans que opten a premi, com els germans Àngela i Álvaro Cervantes, per La Fúria i Sorda, respectivament, i Nora Navas per Mi amiga Eva. I Carla Simón està nominada com a millor directora i guionista per Romeria. Pel que fa a les comèdies, destaquen les 5 nominacions de la coproducció catalana La Cena. I quan a les sèries, doncs les més nominades són Poquita Fe, de Movistar Plus, i Superstar, de Netflix. Totes dues tenen 6 nominacions i hauran de competir com a millor sèrie de comèdia de l'any amb Animal, Fúria, La Suerte i La Vida Breve. En drama dominen Anatomia d'un instante i Jakarta, totes dues de Movistar Plus, en una categoria on la producció de 3CAT Pubertat ha recollit nominacions com a millor sèrie i millor actriu secundària per a Betsy Túrnez. Els guanyadors se sabran el 24 de gener en una gala a Pontevedra.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Es lesiona un dels jugadors que estava més en forma al Barça.
Fermín, lesió al soli, tot i que en principi no és una lesió greu i, per tant, es perdrà pocs partits. Creu a l'entrenament d'avui del Barça, el tècnic Hansi Flick recupera Pedri, però perd Fermín. Després de la derrota amb el Chelsea, l'equip se centra a fer un bon partit dissabte amb l'Alavés, partit de Lliga, però, Roger Arbusà, què li passa a Fermín?
Doncs mira que té una lesió al soli de la cama dreta, 2 setmanes de baixa. El club diu que té aquesta petita lesió al soli i, pel que sabem, és una lesió que ve arran d'aquella puntada que li va fer dissabte passat Oyan Sanset, el jugador de l'Atlètic Club, que va suposar la seva expulsió. Doncs aquell cop va suposar aquesta petita lesió que té Fermín, que és veritat que va poder jugar contra el Chelsea perquè la lesió no és greu, això és important dir-ho, és una petita lesió, ja ho diu el club, però ara Flick prefereix no forçar el migcampista andalús, que es perdrà segur els partits contra l'Alavés, Atlètic de Madrid i també el Betis. Aquesta és la mala notícia d'avui. La bona, ho deies ara, és el retorn de Pedri, que avui ja ha fet part de l'entrenament amb el grup, que en principi reapareixerà aquest dissabte contra l'Alavés. El Camp Nou ja està pràcticament recuperat d'aquesta lesió al bíceps femoral. Ara fa un mes que es va lesionar i la seva recuperació ha avançat molt bé fins al punt que, com dèiem, ara ja està a punt de tornar.
Doncs tot això pel que fa a l'actualitat esportiva al voltant del Barça. Institucionalment entra en escena un nou nom per la cursa electoral. Perquè hem conegut avui oficialment un altre precandidat a les eleccions del Barça. Fins ara, a banda de Joan Laporta, que es presentarà a la reelecció, només havia confirmat que es presentarà també a les pròximes eleccions Víctor Font. Doncs des d'avui, Arbusà, afegim un altre nom a aquesta cursa electoral.
Sí, Xavier Vilajoana, que el coneixem perquè va ser directiu també de Laporta i Rossell, però recentment del mandat de Bartomeu. Avui, presentació oficial de Vilajoana, precandidatura presentada sota el nom Preparats per recuperar el nostre Barça, amb la convicció que res està decidit, diu, en aquestes eleccions, i d'aquesta manera defineix la gestió de Joan Laporta alhora que també parla de l'herència, ja que, insistim, va ser també directiu de Bartomeu.
Demencial. Totes les juntes directives, totes són herència de totes les anteriors juntes directives. I sí, sí, tinc molta herència. Tinc herència d'haver professionalitzat la secció de futbol sala, tinc herència d'haver fet créixer el futbol formatiu, tinc herència, només hi ha 8, 9, 10 jugadors que ara mateix estan jugant al primer equip, tinc l'herència, sí, d'un equip femení que és exemple a Europa i al món, que guanya Champions i que és l'enveja de tothom, sí, tinc molta herència.
Bé, Vilajoana, entre d'altres, critica la concessió de les obres del Camp Nou a l'IMAC, també el patrocini amb el Congo, aposta per congelar el preu dels abonaments del Camp Nou fins que no estigui totalment construït, també vol destinar part del pressupost al benefici del soci i preveu augmentar els ingressos un 30%.
El Madrid va trencar ahir a Atenes una ratxa de 3 partits sense guanyar, superant l'Olympiacos per 3-4 a la Champions. Una victòria on Mbappé va tornar a destacar per damunt dels altres, però on els de Xavi Alonso, tot i guanyar, no van esvair dubtes a Udal Serra.
Doncs no, perquè tot i aconseguir la victòria, com deies, el Madrid va acabar demanant l'hora i a punt va estar l'Olympiacos d'empatar el partit després d'anar perdent per 2-4. Els blancs van guanyar, però mantenen encara molts dubtes al voltant del seu joc i també de l'estat anímic del vestidor. Per Xavi Alonso, però, ahir només es tractava de guanyar.
Teníamos partidos que nos estaba costando marcar, luego también con el gol también de Vini, que ha sido una pena, pero hoy era ganar. Lo hemos conseguido, hemos roto un poquito la dinámica y ahora queremos hacerlo eso en la Liga también.
Vinícius va tornar a ser titular i va tenir una actuació força lluïda, sobretot a la primera part, però una vegada més el protagonisme se l'endú Kylian Mbappé, autor dels 4 gols que va marcar el Madrid. Són declaracions del francès a Movistar Plus.
Bien, bien, bien. Soy muy contento. Marcar el gol es siempre un placer para mí. Los compañeros me dan muchos balones de gran calidad. Tengo mucha suerte de jugar aquí en este equipo con todos los jugadores que tengo en la plantilla. Intento marcar siempre. A veces pasa, a veces no pasa, pero siempre tengo la intención de ayudar a mi equipo.
Després del triomf d'ahir, els blancs sumen ara a la Champions 12 dels 15 punts possibles.
I amb els partits d'ahir es va tancar la 5a jornada de la Champions, que deixa l'Arsenal com a líder en solitari i com l'únic equip que encara no ha perdut cap punt.
Els de Mikel Arteta van superar el Bayern de Múnich per 3-1, que era un altre dels equips que encara no havia perdut. I juntament amb la derrota també de l'Inter, el temps afegit al camp de l'Atlètic de Madrid per 2-1 fa que els Gunners es quedin sols al capdavant de la classificació amb 15 punts. El Madrid és ara 5è amb 12, però això sí, empatat amb el Paris Saint-Germain, el Bayern i l'Inter. L'Atlètic de Madrid puja fins a la 12a posició amb 9 punts, mentre que el Barça, després de la desfeta al camp del Chelsea, baixa a la 18a posició, amb 7 punts, només un punt per sobre dels equips que ara mateix estan fora de poder jugar al play-off de vuitens. Hi ha 3 punts del 8è classificat, l'Sporting de Portugal, que ara mateix estaria classificat directament per jugar als quarts de final.
Tot això a la Champions, a la Lliga, el Girona es prepara per rebre diumenge al Madrid. I ho farà amb un Montilivi que estarà ple i amb Eduard Solà alguns problemes també amb la revenda.
Ahir el club va anunciar que ha detectat pràctiques de revenda fraudulenta d'entrades pel partit de diumenge contra el Madrid. Ha anunciat que s'anul·laran aquestes entrades i es bloquejaran els carnets que hagin estat utilitzats i, o aconseguits de manera irregular. I també que s'activaran els tràmits per sancionar-ne els responsables. I és que des que es va posar les entrades a la venda, unes 3.000, el Girona ja va anunciar que s'havien exhaurit de seguida. Per tant, Montilivi estarà ple diumenge, com ja va passar els altres cops que ha vingut al Madrid. També ho va passar en el primer partit de Lliga contra el Rayo, que el club va anunciar que s'havien exhaurit les entrades, però en ple mes d'agost, uns 2.000 abonats que no hi van anar i, per tant, el ple no va ser absolut. L'entrada va ser de més de 12.000 espectadors, fins ara la de més afluència de públic aquesta temporada. Veurem què acaba passant aquest diumenge amb els abonats. A l'aspecte esportiu, Mitchell recuperarà el central francès, que es va lesionar el dia del València, a començaments d'octubre, i que des de la setmana passada ja s'entrena amb normalitat. I veurem si arriba al partit Lemar, que ha començat a entrenar-se a banda dels seus companys.
I avui al Tot Costa, la prèvia d'aquest Girona-Madrid, entrevista amb el jugador del Girona, Axel Witsel. A l'Espanyol, Pere Milles, el jugador més en forma en atac, el davanter lleidatà garanteix gairebé mig gol per partit, Marcos García.
Ha fet 5 gols en els 11 partits de Lliga que ha jugat. Una de cada 3 vegades que Pere Milles remata porteria passa això.
Milla, 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 milla!
Passa que el Sergi Andreu s'emociona. 14 rematades i 5 gols de Pere Milla, l'últim, aquest, que sentíem ara mateix, dilluns contra el Sevilla. Per comparar-lo amb un company, Roberto, el segon millor golejador de l'Espanyol, ha fet 3 dianes en 10 rematades. Per tant, 14, 5, 3, 10, molt clarament Pere Milla per davant. Manolo González, tècnic blanc i blau, explica gràficament que Pere Milla s'ha guanyat amb escreix un lloc a l'11.
Dice, no, es que mister pone quita no sé qué, no. A veces Pere Milla s'ha puesto él. No lo he puesto Manolo González.
se ha puesto él trabajando, rindiendo y haciendo las cosas bien. Entonces, que falle un gol, pues que, y que él tenga ese grado de autoexigencia, pues es bueno.
5 gols de Pere Milla pel total de 17 a favor de l'Espanyol, és a dir, un 30% dels gols de l'Espanyol a la Lliga els ha fet Pere Milla.
Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda, més d'11 minuts, vull dir, a les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
El contraatac és fàcil per l'equip de l'Horus, però Paniti, Paniti, Paniti!
Coneixerem Pau Paniti, porter del Balonmano Granollers.
Catalunya migdia. Quant falta per viure en altres planetes? I per continuar vivint el nostre? L'aigua potable serà el nou petroli? Hem de posar límits a la intel·ligència artificial? Subscriu-te ara a El Periódico amb un 70% de descompte per entendre el present i mirar al futur.
Què demana el Jan per Nadal?
Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina.
Quina bona idea.
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I, per als més petits de la casa, el Tatano.
Quan ho demanes als altres...
Puc estalviar d'alguna manera?
No.
Quan ho demanes a MediaMarkt...
És el mes que tothom espera. Sí. Ja demostra tan rebaixat. Sí. Siguem-ne.
Converteix novembre en sidembre amb les millors ofertes del Black Friday de MediaMarkt.
Vine a l'Open Day de La Salle Campus Barcelona el dissabte 29 de novembre. Descobreix tots els graus universitaris i coneix els nostres alumnes. Inscriu-t'hi a lasalleurl.edu.
Hola, Ferran. A Florida encara deu ser de nit, però et volia dir que ja hem enviat les primeres comandes. Els aranzels ens feien dubtar, però amb el vostre suport des de l'oficina d'acció a Miami ho hem vist clar.
Anna, me n'alegro molt. Avisa'm si necessiteu res més.
Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'ajuda a exportar i en tots els teus projectes a l'exterior. Descobreix-ne més a acció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Si veus la teva foto en aquest anunci, truques a un advocat. Si t'amenacen amb difondre les teves fotos íntimes, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. INCIBE. Govern d'Espanya.
Només fins diumenge, al Black Friday del Cort Inglés, Nintendo Switch 2, amb el joc Mario Kart versió digital, per tan sols 449,90 €. Tot això i molt més, únicament al Black Friday del Cort Inglés, a la botiga, web i app.
Verema històrica la D.O. Penedès. 100% ecològic, 100% compromís, 100% respectuós amb la vinya. Aquest 2025 tornem a fer història. D.O. Penedès, primera denominació d'origen del món amb vins 100% ecològics. No és el que fem, sinó com ho fem.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el vi es consumeix amb moderació.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
I a l'Eurolliga, ahir retorna Xavi Pascual al Palau Blaugrana i ho va fer amb victòria del Barça davant l'Asvel francès per 88-78. Deixa l'equip en zona de play-in, ara mateix és 9è, a la classificació Ernest Macià.
Doncs sí, va ser una victòria de picar pedra, 24 punts de Kevin Panther, però sobretot els 15 de Schengelia i sobretot l'actitud defensiva que van deixar el rival una altra vegada per sota dels 80 punts. I per tant, el Barça, que reenganxa la zona de play-in, play-off, està empatat amb 4 equips més i està només a una victòria dels 3 líders. Aquest que sentirem és Xavi Pascual, que hi tornava al Palau 9 anys i mig després.
Un partit que demostra que encara ens queda molt. Ens queda molt per millorar. Defensivament estem lluny d'un nivell top de l'Eurolliga, però estem donant passes, estem una miqueta millor cada dia. Avui hem comès moltes faltes tontes en els primers 20 minuts, especialment aquests 9 tirs lliures que van de 3 faltes de 3 punts. Però bueno, això també passa quan l'equip vol i et passes una miqueta de frenada.
I l'equip de bàsquet no vol ser menys que el de futbol, l'AIA, que té la lesió de Fermín, doncs el Barça té la de la Provítola, i per un mes, i es perdrà entre altres partits la visita a la pista del líder la setmana que ve, un dels líders, l'Estrella Roja.
Doncs en principi la Provítola serà una mica més de temps de baixa que de Fermín, un mes, Fermín, en principi, també 2 setmanes. Doncs a la Champions al bàsquet, de l'Eurolliga a la Champions en vol. Avui hi ha partit, serà l'últim desplaçament de l'any a la màxima competició europea per als blaugranes. El Barça visita la pista del GOG, Mariona Serra.
L'equip danès, dirigit per Kasper Christensen, és sisè del grup B amb 6 punts. El Barça en té 14 i és el segon classificat. El GOG es caracteritza per utilitzar sovint l'atac de 7 contra 6, substituint el porter per un jugador de camp per tenir superioritat ofensiva. Carlos Ortega, entrenador del Barça, n'ha parlat.
Va ser un partit en què vam estar mucho tiempo en defensa, que tenen mucha paciencia. Y luego un equipo que nos va a jugar mucho con 7 jugadores y luego muchas veces esto de estar mucho tiempo en defensa te hace generar ganas de meter gol, de querer meter gol demasiado pronto, ¿no? Y a lo mejor estos tiros de portería vacía, sin portero, un poco precipitado que lo fallas, o de saque de centro que lo fallas, y esto va ser un partit complicat per aquest sentit.
El GOG, que arriba al partit després de 2 derrotes consecutives i ajustades contra el Wisla Plock i el PSG, compta amb l'extrem Morten Bier, que és el segon màxim golejador de la Champions amb 64 gols. En canvi, el Barça viu un moment plàcid, acumula 5 victòries seguides de la Champions i ja sap què és guanyar el GOG aquesta temporada. En la primera volta van guanyar per 37-32. L'únic partit que els blaugranes han perdut enguany és contra el Magdeburg, líder del grup B. Pel que fa a la convocatòria, Ortega té tots els jugadors del primer equip disponibles excepte el porter Hallgrímsson, amb molèsties al maluc, i Òscar Grau. El partit a 8:45 es podrà veure per Esport 3.
I ara us presentem al porter del Granollers d'en Vol, Pau Paniti, nascut a Mataró, amb arrels italianes, i que el cap de setmana, la victòria de dimarts a la pista de l'Horus danès, Marcos, va ser el gran protagonista.
Doncs sí, ahir va passar pel tot costa. Paniti té 21 anys, ja ha jugat un amistós amb la selecció italiana i ahir va explicar al tot costa que seguirà jugant amb l'equip Azzurri i no amb la selecció espanyola.
Sí, sí, el meu pare és de Bologna i fins ara he estat jugant a les categories inferiors amb Espanya. Però ara he pres la decisió de jugar amb la selecció absoluta italiana. Sí, avui s'ha fet oficial aquest matí.
Paniti admet que el partit de dimarts és un punt d'inflexió per ell i per l'equip.
Puc estar molt content de ser un punt d'inflexió per mi, perquè venia d'uns partits en els que crec que estava sortint i no estava donant el meu màxim. Soc conscient de que ho puc fer millor. Però sempre em vaig desanar, vaig sortir de pista i em vaig buidar, cada vegada que parava cridava i crec que ho vaig gaudir moltíssim.
El proper partit del Granollers a la Lliga dissabte a casa contra el Villa d'Aranda.
I aquests dies són dies de presentacions d'equips del Dakar. La presentació més matinera va ser ahir, Laia Sanz, ja us ho vam explicar. I avui ha estat el torn de dos pilots més de cotxes, Nani Roma i Isidre Esteve, Damià Aguilar.
Nani Roma farà el seu 29è Dakar amb Ford, Isidre Esteve farà el seu 21è Dakar amb Toyota. Què tenen en comú? Doncs que competeixen a la màxima categoria, la Ultimate, i que tenen cotxes guanyadors. Nani Roma.
L'exigència és superalta. Jo des de la història que competeixo fa 28 anys, penso que és el moment on es corre, on es va més ràpid, segur. Doncs això és un nivell d'exigència. Cada minut de dins el cotxe, que és una passada. També és més excitant, no? El ser tan exigent també és on a mi m'agrada més competir quan les coses són difícils.
El de Folgueroles és a Santa Susanna, on el Dakar ha establert aquesta setmana el seu centre d'operacions per fer verificacions. Isidre Esteve, per la seva banda, presentava projecte a Madrid. El Dulian està molt motivat i molt il·lusionat amb el seu vehicle.
Aquest any amb un cotxe completament nou, és el cotxe oficial del passat temporada. L'he provat un dia a França, és impressionant i penso que ha arribat el moment de lluitar per coses més importants al Dakar.
Una quarantena de catalans i catalanes es llencen a descobrir una nova aventura dakariana entre el 3 i el 17 de gener.
I ara un apunt d'esquí. Una rider de Montroig del Camp, Maria Castellví, podrà estrenar-se a la pròxima edició del Freeride World Tour d'esquí. Als 20 anys ha rebut una wild card per disputar la primera cursa d'aquest circuit professional, Carles Vila.
És el més important del món en aquesta modalitat i aquesta primera prova es farà a Baqueira Baret, de fet, el seu lloc habitual d'entrenament. Maria Castellví ha tancat una gran temporada al Freeride Challenger, la segona categoria que havia permès tenir aquesta oportunitat de poder fer el salt a la màxima categoria.
Quan m'ho van dir no m'ho podia creure, bàsicament perquè és el meu somni des que era petita, competir al Freeride World Tour. Encara que sigui una wildcard, doncs bueno, ja és una oportunitat enorme. I doncs poder-ho fer a casa, a Baqueira, i envoltar tota la gent que m'ha vist créixer, al final doncs crec que serà un dia super especial, perquè estic acostumada a competir pels Alps. La gent que ens ve veure, doncs que normalment no conec a la gent, o és gent de la mateixa organització. Així doncs, tindrà tanta gent veient la competició i doncs crec que encara serà molt més especial.
El freeride és un esport cada cop més conegut, tant en la seva modalitat de snowboard com ara també amb la d'esquí.
I a la Lliga Femenina d'Hockey Patins, el Vilassana retalla distàncies al capdavant de la classificació, Joan Fitó.
Victòria important a casa contra el Benvibre per 4-2. Les lleidatanes van anar tota l'estona al davant, però el Benvibre va arribar a situar-se 3-2 al tram inicial de la segona part. Quan faltaven 5 minuts, Aina Florenza va sentenciar amb el 4-2 definitiu. Lluís Rodero, tècnic del Vilassana.
Un partit amb moltes fases. Primera part amb control, amb bon joc, amb ritme de bola, on m'ha agradat molt. Segona part ens ha costat una mica més. Evidentment hem tingut moltes ocasions que crec que podíem marxar el marcador. Al final no marxes i ens ha costat. Ens han fet 2 gols de bola aturada i s'han ficat al partit.
Aquesta victòria té valor doble, ja que ahir el Fraga, principal rival, va caure per 3-0 al camp del Telecable. Això ajusta moltíssim la classificació. Fraga i Telecable són líders amb 22 punts, un més que el Vilassana i el Benvibre, tots dos equips amb 21, després de les 9 primeres jornades. El Vilassana jugarà dissabte a casa i a les 7, partit de Champions contra el Tricino.
I Marta García, un últim apunt de futbol sala.
Duel catalanes vuitens de final de la Copa Indústria Santa Coloma-Barça, eliminatòria partit únic el 9 o 10 de desembre.
Doncs a les 7 més esports amb el Tot Costa. Ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.